Al cine.
Sorrentino, ves a ver a Sorrentino.
Mira.
La Gràcia, està
la
molt
Gràcia.
Bé. Està molt bé, està molt
sí,
bé.
Sí, 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 esa és la que tenia.
Viva Rosalía, Ricardo.
Sí, avui hi ha Rosalía, no pateixis. Sí, sí, ja us ho explicaré. No parlem del PSG de Luis Enrique, però vaja, està...
Luis són els grans favorits.
Sí, novament, impressionant.
Està impressionant, sí, sí.
I, bueno, perdona, si parlem de deixar treballar un entrenador. D'això sí que parlem.
De projecte, estem parlant de projecte.
Sí, sí.
Tal qual.
I de treure... I de
bastants més diners, també, el PSG.
Amb la qual viuen millor.
Per l'amor de Déu.
Sí, sí. No límit. Tanquem l'Àgora Esportiva amb Carme Barcelona, Joel Díaz, Emilio Pérez de Rozas, Carles Panxar i Laia Tudel, però abans Marisa Gil pel Foradada, bon dia.
Bon dia.
Què més farem des d'ara fins la una al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs de seguida parlarem de les creus de Sant Jordi, ara que s'han sabut les persones i les entitats que les rebran aquest any. I ho farem jugant amb l'Albert Tom, que comprovarem qui té aquesta distinció i qui no. També entrevistarem una de les guardonades d'enguany, la periodista Júlia Otero.
Entrevistarem l'exdiputat al Congrés i president del Consell Català del Moviment Europeu, Jordi Xuclà, que acaba de publicar el llibre Els catalans en la Guerra Freda Cultural i l'Europeisme. Explica com es va forjar el moviment europeista liberal després de la Segona Guerra Mundial i revela, entre altres coses, el paper que hi va jugar la CIA.
I a partir de les 11, temps per al cinema i la televisió, amb la Mariola Cubells i el Darío Porres, i avui entrevistarem la directora del Barcelona Film Fest, la periodista i crítica de cinema Conxita Casanovas.
I a partir de les 12, la Renaixença. Avui recordaran un objecte que va causar furor a finals dels 90, però després caurà en l'oblit absolut. Una de les primeres mascotes digitals, el Tamagotchi.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jubany, hola!
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 Hola, Joel!
Hola, Joel!
Jo ja hi era, aquí.
Bueno, però hola. Hola, igualment. Jo he arribat nou, ara.
Benvingut, Jovany.
Gràcies. Doncs us diré que després de l'eliminació del Barça de la Champions, aquest matí ha sigut complicat el programa per molts membres d'aquest equip. Per exemple, en Frederic Vincent ha aprofitat la seva secció musical per colar un missatget sobre què pensa de l'eliminatòria, com va anar tot plegat.
Cançons sobre l'eliminació de la Champions.
Cançons sobre robatoris. O acusades de robar.
Caram.
Sense que passés res. Ed Sheeran va ser acusat de robar...
Vale.
Venia calent.
Molt subtil.
Aquest matí. Sí. I és que avui tenim un matí espès, ens costa una mica més entendre les coses. Oi, Ricard?
Cada dècada els Pirineus perden 3 dies de gelada i en guanyen gairebé 5 d'estiu.
Això suposa que els Pirineus ara tenen 20 dies menys de gelada que l'any 59 i 32 dies més d'estiu.
Sí, perden 3 dies de gelada i en guanyen 5 d'estiu? Vol dir que guanyen 2 dies l'any?
Home, no, perquè hi deu haver dies que no fa ni estiu ni gela, no?
I què fa?
Primavera.
Val, però si no, és a dir...
Jo soc de lletres, Ricard.
Però l'estiu al Pirineu, bueno... Va, ho deixem pel... El Gerard Jubany. I avui també sabem...
Un dia veurem que li entreguen la creu de Sant Jordi.
No, però, escolta, si em perd 3 de gelada...
Sí? Sí. Si ho estàs fent amb l'Innovamat?
I en guanya 5 d'estiu...
Sí.
Guanya 3... O sigui, guanya...
Va, però el que t'està dient el Francesc, crec, és que hi ha dies que no són ni de gelada ni d'estiu i que no, sí, no computen...
Ja,
ni,
ho entenc,
ni
aquí, ja ho entenc.
Ah, val.
Bueno...
Però, escolta'm, que això passa a tots els programes, Ricard, no passa res. Mira, la solució mateix, amb l'Elisenda Carot, l'altre dia tenia més problemes que solucions.
I per això hem hagut de recuperar l'Emília Redolà, professora de Neurociències. Emília, ets aquí de nou, eh? Emília, ets aquí?
Està en xoc.
Punxeu-me l'Emília. Ah, s'ha tallat? Hosti, tu, jo que estava fent superbé. No. Hem de recuperar l'Emília, perquè ens ha trucat una persona que es diu...
Fanny.
Ets aquí, Fanny. Tampoc és aquí? Hosti, Conxo. Escolteu una cosa. Hem recuperat a l'Emília, ara s'hi posa música d'atenció. Emília, bon dia de nou. M'esteu fent una broma des de centraleta?
Ara sí, està fònica.
Però crec que ja tenim aquí, de nou, crec que tenim a l'Emília Redolà. Emília, hi ets, eh? M'estàs sentint, eh, Emília?
No. M'escolteu? Estic aquí.
A la quarta. A la quarta va aparèixer l'Emília.
Sí. Has d'escoltar més les dones i els dies, perquè avui l'escoltava a la matinada i també hi ha talls divertits.
Doncs...
Veu que els homes explicaven una cosa dels ximpanzés i he pensat... per analitzar.
T'has sentit identificat?
No, al contrari. He sentit... Hosti, no sabia que érem...
Ximpanzés.
Qui no té mai problemes, o com a mínim no ho sembla, és en Carlos Herrera. Aquest matí ha parlat del viatge del president Pedro Sánchez a la Xina.
y Pedro Sánchez sigue en China. Él se va a convertir directamente ya en el mayordomo de Xi Jinping. El régimen de Pekín está entusiasmado con Sánchez porque ha encontrado otro tonto útil. Se está ofreciendo como aliado perruno para ayudarle a acabar con el actual orden global. Claro, pasa que a veces la historia tiene... Mire, Mónica me acaba de obsequiar con este... con este aparato, que el lado a veces de la historia te hace esto. Y entonces te quedas tú con la cara cuadrada.
Què és això? A l'Herrera li han regalat un aparell que reproduïa el so d'un pet.
Gos.
No, d'un pet.
Ah, una màquina de pets.
Sí, i s'ha passat doncs, fent la portada de l'obertura del seu programa
Bueno, Carlos Herrera, que ha retallat molts oients. Àngels Barceló està només a 100.000.
Sí, estàvem contents aquest matí. Sí. Ho han celebrat.
I a la xarxa, Joel Díaz, què?
Doncs mira, les xarxes encara ressona la manera com van rebatejar els companys del TN a migdia de TV3 l'últim llibre de Sebastià Alsamora. Entono el mea culpa, Ricard, perquè aquesta joia és de la setmana passada i no la vaig detectar. Com va acabar un missatge de WhatsApp al prompter del TN? Suposo que no ho sabrem mai.
S'han lliurat uns altres premis literaris a la crítica Serra d'Or.
Entre els guanyadors, la novel·la El cos invisible de Núria Perpinyà o el poemari de Sebastià Alsamora, L'habitació de la Malena estarà lliure i disponible del 24 d'abril fins al 15 de juny de 2026. Saps d'algú?
Perdona?
L'habitació de la Malena estarà lliure i disponible del 24 d'abril fins al 15 de juny de 2026. Saps d'algú?
Doncs no sé d'algú. S'ha de dir que el company Òscar Armengol ho va portar amb gran professionalitat i elegància, tota la professionalitat i elegància que no tenen els tertulians del programa Hablamos de Madrid de Telemadrid. Això que sentireu ara és en horari infantil parlant del viatge de Pedro Sánchez a la Xina.
No podemos pasar desapercibida la gran frase que ha acuñado este presidente del gobierno y que China se tiene que abrir para que Europa no se tenga que cerrar. Que me parece surrealista.
Hombre, sobre todo viniendo de putas y zorras, esta frase queda fatal, ¿me entendéis?
Ya. Está bien ir a China para poder...
Es verdad. Es que...
Se ha ido a 9.000 kilómetros para poder pasear por la calle porque
jutón.
Los últimos actos que hemos visto
que
en España no puede pisar la calle.
La gente que no lo sepa es un callejón estrecho, no sé si sea la metáfora de algo.
Estás pensando en un jutón verbenero, ¿no?
Estas cosas que nos vienen al cerebro, puta, zorra, chistorra.
Estamos jutón, en horario infantil.
Y abrir y cerrar.
Vinga, va, i seguim amb un tall de ràdio que s'està fent viral entre les comunitats de calps i protocalps, entre les quals em compto. Un missatge per l'esperança des de la COPE de part del cap de dermatologia de l'Hospital Clínic de San Carlos de Madrid. És molt important aquest missatge.
Por primera vez en la historia estamos a las puertas de que la calvicie sea cosa del pasado. De aquí a 5 años usted podrá recuperar el pelo con una sola inyección y sin injertos. ¿Una persona sin pelo podrá recuperar la mayoría de su pelo con una inyección?
Nuestro objetivo es conseguir que con la administración de la terapia en una sola inyección seamos capaces de que las células madre que vamos a administrar en esa inyección vuelvan a producir nuevos folículos pilosos y consecuentemente el paciente a la paciente afectada a la alopecia androgénico calvicie común pueda recuperar todo o una parte del pelo que ha perdido.
No sé, això l'he posat jo els aplaudiments. No sé si us ha semblat curiosa la veu del doctor.
Sí,
a mi aquest home
mica.
Ha tingut hores pensant, aviam a qui em recordava, i al final ho he trobat.
Nuestro objetivo es conseguir que con la administración de la terapia en una sola inyección...
Bendito sea todo, en el nombre de Yahvé, de Jesús y de María. Vamos a ver.
El gran Carlos Jesús.
En Pau
descansi, per cert.
Carles Panxar, Carme Barceló, Emili Pérez de Roza, Joel Díaz i Laia Tudel. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Farem una pausa i de seguida Alberto. Ara tornem. Catalunya, ràdio. Mamà, mamà. Ma. Maset, cellers, maset. Mamà, mamà. Ma.
El matí de Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia contenidors que se serveixen a taula. I la resposta era envasos. Un envàs és un contenidor i a taula es poden servir les begudes en vasos. 852. dels 1.369 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 12 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Anna Corcoi Pons, d'Olot. I avui també ens heu dit safates, soperes o coberts.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Regina Rodríguez Sirvent torna amb Crispetes de matinada, una novel·la espaterrant i lluminosa sobre l'aventura de trobar el teu lloc al món. Regina Rodríguez Sirvent torna a obrir les portes de l'univers que va convertir Les calces al sol en un gran fenomen de la narrativa catalana. El llibre estrella d'aquest Sant Jordi. Renew.
Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals si el finances amb RCI Bank. Renew, vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
La Llotja de la Seda és la nova novel·la històrica de Juan Francisco Ferrandiz, una gran saga sobre la València del segle XV, el seu edifici més emblemàtic i el poble de mercaders que la va construir. La Llotja de la Seda, publicat per Rosa dels Vents, ja a les llibreries.
Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
Increïble!
Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a Kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Albert Om, què tal? Bon dia.
Què és aquest silenci,
no,
Ricard?
M'he quedat... No me l'esperava, no m'esperava. Què tal?
Avui és un minut de silenci allargat, no?
Podríem fer, eh?
D'ahir la nit.
Sí, sí. Estem una mica tocats d'ahir.
No, bé, bé, home, bé. Endavant.
Endavant.
Endavant. Endavant. Endavant. Mira, canviem de tema.
Val,
de tema.
Vinga, gràcies.
Avui t'he demanat no passejar, sí, no sortir fora al carrer, perquè saps que ahir es van conèixer les persones i entitats, 20 persones, 10 entitats que van rebre la Creu de Sant Jordi.
Sí. Julià Otero, entre d'altres, que la trucarem d'aquí a pocs minuts.
Sí, senyor, Julià Otero, Enric Major, sí, Sílvia Munt, els Pastorets de Calaf, en fi. I avui he pensat que fa 45 anys que es donen a les Creus de Sant Jordi, això va començar l'any 81, quan començava el govern Pujol, quan es havia restablert la Generalitat, en fi... I dic, home, potser estaria bé intentar fer-ho a manera de concurs, veure qui té i qui no té la Creu de Sant Jordi.
Val.
Aquest seria el plantejament. Dono una xifra, sí, però... si pot donar alguna pista, que més o menys hi ha unes 1.500 persones a Catalunya que tenen la Creu de Sant Jordi, que els ha estat concedida que... durant aquests 45 anys.
Que això vol dir que tenen l'esquela pagada de l'avantguàrdia.
Mira,
jo
crec que sí.
Sí.
Ahir llegia el Màrius Serra dient que això ja no és així ara mateix. Jo això no ho puc confirmar. Jo crec que encara funciona
així. Fins ara era així.
Jo crec que encara funciona així.
Sí, canviat, però fins ara era així.
Però ahir el Màrius deia això, no
ho
sé.
Ho farem comodí, si et sembla. Comodí del públic, Maiol Roger.
Home,
bon dia.
Hola, Maiol.
Perquè...
Hòstia, tu les has de saber totes, Maiol.
Deixeu-me dir que les Creus de Sant Jordi que s'anuncien a la roda de premsa del govern, el 90% dels periodistes de política acostumen a desconnectar pensant, això ja s'ho queda cultura i jo vaig fent la feina de l'altre. Serveixi com a excusa per dir que intentaré ajudar en el possible.
Si no, no quedo jo en humiliació només. Digues.
Dues rondes.
Sí.
Hi ha aquí una primera ronda, són 10 noms,
val,
la té o no la té,
sí,
i la segona ronda són 10 parelles que tenen una relació, són dos noms que entre ells tenen relació, i que has de dir si la tenen tots dos, si només la té un, o si no la té cap.
Val.
Sí?
Sí.
Doncs va, som-hi.
Som-hi.
Comencem per la primera ronda i el primer dels 10 noms és Pilar Rahola. Té la Creu de Sant Jordi o no té la Creu de Sant Jordi?
No.
No té la Creu de Sant Jordi, correcte. Molt bé. Segon nom, mira, ara em feia referència. Màrius Serra. Màrius Serra té la Creu de Sant Jordi o no té la Creu de Sant Jordi?
No.
Correcte. Ja. Mira, el Mario Serra, és que...
Sí,
el
que
crec que se la mereix.
Absolutament, absolutament, això sens dubte.
Anem pel tercer nom, que aquests dies n'hem parlat molt. Eduardo Mendoza. Té la creu de Sant Jordi, Eduardo Mendoza?
Clar, és que ara tocaria un sí, però diré que no.
O sigui, tens un comodí, eh? Has fallat aquí.
Sí, però no l'he volgut utilitzar encara.
La té des de 1995. En funció de l'any pots calcular quin govern era el que li va donar. En aquest cas encara era el govern Pujol, que li va donar la creu de Sant Jordi a Eduardo Mendoza l'any 1995. Bé, 2 de 3, no està malament. Antoni Bassas. Antoni, tens la creu de Sant Jordi?
No la tinc, però la mereixeria, no?
Correcte.
No la té.
Correcte. Hosti, aquest també era un altre que jo...
No. Jo hauria dit que sí. Antoni Bassas hauria dit que sí.
Jo hauria dit que sí.
No.
No, no. Doncs mira, Mònica Terribas, té la creu de Sant Jordi, sí o no?
No.
Sí.
Sí?
Sí, el 2021. Li van donar la creu de Sant Jordi.
La creu de Sant Jordi?
A Mònica Terribas. 3 a 2. Mira, un col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio. Artur Ramon. Té la creu de Sant Jordi, Artur Ramon? Recordo Artur... que tens un comodí a l'estudi, eh?
Maiol.
Que el pots fer servir si cal.
Jo diria que sí.
Jo diria que sí, sí.
Doncs és correcte.
Sí.
El 2018.
Individualment o
no,
com a...
No, individualment. Individualment. Artur Ramon té la creu de Sant Jordi. No sé si hi ha gaires més col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio que puguin dir que tenen la creu de Sant Jordi.
No em consta,
eh?
Sí, sí.
4-2. 4-2. Setè nom, Rosalia. Té la creu de Sant Jordi, Rosalia?
Sí. No, l'any passat o així no li van donar...
No.
Va ser estopa l'any passat.
Devia ser un altre
jo crec que deu faltar molt poc, no?, perquè Rosalia tingui la creu de Sant Jordi.
Clar, però l'han de donar per trajectòria, representa, no? És...
No, per trajectòria, no pels mèrits que hagis fet...
A favor de la, sí, de la nació catalana.
Mira, si vols, t'ho puc llegir tot, això. A veure... Quins són exactament els mèrits que has de fer, diu... amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que pels seus mèrits hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. És prou ampli com perquè...
I càpiga tothom.
I, a més a més, no cal ser català, eh? Aquesta és l'altra cosa.
Sí.
Poden donar la creu de Sant Jordi sense ser català. Vuitè nom, Camilo José Cela.
Maiol.
Direm que sí, però... Molt a la babalà.
Diràs bé. El 1986, per tant, en els primers anys del govern Pujol, va ser polèmic i li van donar per la seva relació, a part dels seus mèrits per la cultura, però per la seva relació amb Barcelona i amb Catalunya. Novè. Floquet de neu.
Dama, no.
Bueno, que no sigui l'únic animal que li haguessin donat la creu de Sant Jordi. Floquet de neu?
Jo diria que no.
La creu de Sant Jordi?
No.
I diries bé. La té Jordi Sabater Pi, que és el primatòleg que el va portar a Barcelona. I desè i últim nom, Javier Godó. Javier Godó té la creu de Sant Jordi?
Sí.
Sí, senyor. La creu de Sant Jordi, 2006. Per tant, això és amb el primer govern tripartit de Maragall. Home, un 7, un notable.
Va estar bé, no?
Molt
sí.
Molt bé.
I poca ajuda, eh? He demanat poc l'ajuda.
Molt poc.
Molt poc. Realment.
Has fet entrar un comodí i llavors...
Bueno, perquè m'agrada assumir riscos.
Quan m'ha tocat he fet bé el meu paper. També m'ho he
dit. Jo crec, Maiol...
Ara jugarà.
Jo crec que ara...
Ara és quan la cagarem de debò, no?
Ara es complica, eh? Perquè la segona ronda, ja us recordem, et dic dos noms, dues persones que tenen relació entre elles, i m'has de dir si tots dos, si cap, o si un té la creu de Sant Jordi.
Som-hi.
Primera parella, Josep Lluís Núñez, Johan Cruyff.
Cruyff crec que sí, Núñez no.
Correcte. Sí, senyor, Cruyff 2006, també. El mateix any que Javier Godó. Segona parella, Teresa Pàmies, Sergi Pàmies.
Teresa sí, Pàmies, Sergi no.
Correcte. Veus, Sergi és un altre col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio que es mereixeria la creu de Sant Jordi. Tercera parella. Sí, de moment 2 de 2, eh?
Sí, clar.
Alexia Putellas, Aitana Bonmatí.
Ah. Maiol.
Alexia sí, Aitana no.
Jo crec que les dues sí.
Per tant, resposta definitiva. Fas cas al... O és la
teva
opinió?
Fas cas al comodí.
Fas cas, canvia?
Sí. Ha perdut, ha fracassat.
Jo tenia raó?
Totes dues la tenen. Totes.
No li diguis perquè ja no, perquè ja no servirà, això.
Mira, jo abans de mirar-ho hauria dit
jo com també hauria tu, dit que
pensava que la tenia l'Alèxia i que l'Aitana no. I amb anys diferents, primer la va tenir l'Alèxia, però després li van donar també a l'Aitana.
De canviar el subdirector del matí ja.
I què va passar? Doncs mira, que no vaig saber que Aitana bon matí era...
Era creu de Sant Jordi. Quarta parella. Jordi Pujol, Josep Tarradellas.
No, cap dels dos.
Correcte. Cap dels dos. La tenen expresidents del Parlament, com Ernest Benach, exministres o vicepresidents del govern espanyol, com Narcís Serra, però ni Pujol ni Tarradellas han rebut la creu de Sant Jordi. Cinquena parella. Parella cinematogràfica. Albert Serra, Isabel Cuixet.
Maiol.
Ostres.
Maiol no, la, no ens
cap
consta
dels dos.
Cap dels dos, diria, eh? Això és l'ajuda que li ofereix a Ricard Ostrell. Ricard pot valorar si...
És que tinc molts dubtes, eh? Però...
Jo diria Isabel Cuixet.
Tu diries que Isabel Cuixet la té, sí. Eh? I Albert Serra no, doncs és correcte.
Impecable.
Albert Serra no, Isabel Cuixet sí. Anem a una parella musical, ara, a veure.
D'un temps...
Sí.
Que ja és un poc nostre...
De moment ja dius que Serrat sí, sí. I l'altre...
D'una gallina dita no... Visca
Lluís Llach, Serrat i Lluís Llach, cap dels dos té la creu de Sant Jordi, un sí, un no, o tots dos?
Tots dos.
Tots dos, correctíssim. De fet, Llach va ser la primera edició de la creu de Sant Jordi que li van donar el 1981. Serrat va haver d'esperar fins al 1990. Parella teatral, ara. Estranya parella. Mm. Paco Morant, Joan Pera. Cap dels dos... Un dels dos...
Sona Paco Morant, ara, però no ho sé segur. Maiol.
Un dels dos, i no t'identificaria aquí, però per probabilitats. Ostres, es fa difícil, eh? O els dos, potser.
O els dos, o els dos. Els dos.
Correcte. Mira. Doncs mira, primer va ser Paco Morant, el 2012, i després Joan Pera, el 2015. En queden tres, eh? N'heu fallat una, només, no? O sigui, he fallat la d'Alèxia Putellas i Aitana Bonmatí. Per tant, anem amb un 6 de 7. Vuitena parella, Susana Griso... Àngels Barceló.
Cap de les dues.
Corroboro tesi.
Corrobores per mantenir el càrrec. Doncs n'hi haureu cagada.
Sí?
Àngels Barceló l'any passat.
Ah?
L'any passat va ser una de les...
L'any passat que està en Julià Otero.
Exacte, una de les guardonades.
Va acabar Susana Griso.
Va ser... Sí.
O Ricard Ostrell. Sí, noi, sí.
Bé, en queden dues. Rosa Maria Sardà.
Sí.
Xavier Sardà.
No. Sí, no.
Correcte. A més, Rosa Maria Sardà, recordem, va tornar a la creu de Sant Jordi el 2017, just abans del referèndum. Això, o sigui, la creu de Sant Jordi, que li havia estat concedida anys abans, la va tornar abans del referèndum. I acabarem amb música, també, que abans el Maiol ja en feia referència.
10:40 por meridian. Llegamos tarde para no variar. El tío del garito está mosqueado.
D'una banda Estopa i de l'altra...
Passi-ho bé, i moltes gràcies. Passi-ho bé, fins l'any que ve.
Estopa la trinca.
Senyores, senyors... Estopa sí, no?
Hem dit? Sí, estopa sí l'any passat.
La trinca sí.
Però devia ser, tipus, primera edició o una cosa així, la trinca.
Per tant, tots dos sí, eh? Sí. És la resposta. És correcte, Estopa va ser el 2021 i la trinca va ser el 2019.
Tan tard, ostres.
2019.
Déu-n'hi-do.
2019 li van donar la creu de Sant Jordi. Escolta, fantàstic.
Hem fet, sí, un èxit. Aquí. Jo pensava que patiria, perquè hi ha molta gent a vegades que pensa que té la creu de Sant Jordi, com Jordi Pujol, que podries dir que la té,
totalment,
i no la té.
No, jo trobava superdifícil, eh, la veritat. Sí. Camilo José Cela, per exemple.
No, aquesta no l'hagués, no.
Aquells noms que dius, hòstia, Camilo José Cela va tenir la creu de Sant Jordi als anys 80. En fi, doncs, felicitats a tots els guardonats d'aquest any, sí. I veurem l'any que ve, veure aquestes prediccions que has fet.
Potser et toca tu, Albert.
A veure, que potser sí. Escolta'm, aquí estarem. Vull dir,
va, no. Així tindrem dos col·laboradors amb creu de Sant Jordi.
No sé si, a part d'Artur Ramon, jo no me n'ha sortit cap altre. Vull dir...
No, i Màrius Serra també farem candidatura.
Màrius Serra, jo crec que...
Ja n'ha fet la majoria de Telenic Màrius, que farà els 20 anys d'aquí poc.
Doncs treballarem. A més, això s'ha de fer peticions,
sí,
populars, no?
Petició, sí.
Farem la petició per Albert Om i la petició per Màrius Serra.
Concentrem-nos en Màrius Serra, perquè a vegades s'hi divideixen.
Màrius Serra aquest any i l'Albert Om ja l'any següent.
Perfecte.
Albert Om, gràcies.
A vosaltres.
Una pausa, ara tornem.
Passi-ho bé, fins l'any que ve.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga, web i app.
El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Has notat que ja no hi sent com abans? A Gotet cuidem la seva salut auditiva amb tecnologia avançada i atenció experta. Ajuda-la a sentir-hi millor, a viure millor. Gotet, una nova forma de sentir.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi he buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimirama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Òpera a les venes és un espectacle que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya, el Canal d'Urgell. Amb escenes corals del millor repertori operístic, proposa un viatge pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal. Dues úniques funcions, el 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i el 20 d'abril al Palau de la Música Catalana. Més informació a canalsurgell.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Dos minuts seran 2:15. Avui ens acompanya Jordi Xuclà. Durant molts anys, una cara coneguda de la política catalana, també espanyola, va ser senador i després diputat de Convergència i Unió al Congrés entre el 2004 i el 2019. Ha publicat el llibre Els catalans en la guerra freda cultural i l'europeisme, i avui ens acompanya. Jordi, què tal? Bon dia. Com
bon
estàs?
Bon dia, molt content, notant el sol de la primavera.
I recordant també els inicis, no, de participar en tertúlies, deies, en aquest estudi, no?
Quan jo encara era més jove que ara, que era la vida...
Ara és molt jove,
el subtítol és Diverses vides en una vida, doncs la vida, una de les vides anteriors venia a fer tertúlies amb 20 i escaig d'anys, sí. En aquest mateix estudi, que em sembla un lloc fantàstic perquè és a peu de carrer, sí. I passant per aquí tots us veiem.
De seguida anirem al llibre. Sé que no parles molt d'actualitat, de fet fa molt que no fas entrevistes, ara t'ho deia. Jo crec que fa molts anys que no et sentim.
Sí.
Ho has fet per prudència, ho has fet perquè també tot el que està passant no t'interessa, t'aparta, t'allunya? Per què?
Jo crec que és bo per la salut, i per la salut de tots, per la meva, per començar, no? Perquè quan baixes de l'autobús o del que sigui, va ser un període parlamentari llarg, de 19 anys, començar a opinar sobre els que venen darrere, generalment derrapes, no? I el que fas és, senzillament, estar content de l'honor i del privilegi de poder fer política durant un determinat temps, i jo crec que era millor concentrar-me en llibres com aquests i estudiar i fer el doctorat, per exemple, que no pas començar a opinar del present.
Però sempre passa una cosa a la política, no?
Algun dia ho escriuré, perdó.
Ah, però ho escriuràs. Que és que quan segurament heu tingut més coneixement de les dinàmiques internes, també segurament més vicis, que això és la part dolenta, no, de la política quan un ja està molt de temps, doncs és quan abandoneu, no? Llavors, per tant, tot aquell capital polític que teniu es dilueix d'alguna forma, no?
Bé,
això passa en tot arreu, eh? No en el teu cas només.
Has començat el dia recordant Sorrentino i recordant la Gràcia. A vegades intentar fer política després de la política té un punt d'explicar que els nens no venen de París o d'explicar el ventre de la ballena, i tampoc cal començar a explicar les històries personals. Però sí, si algun dia, després d'alguns llibres més com aquest, tornarem a l'actualitat. Però esclar, el 17, 18, 19, millor explicar-lo amb calma i no amb cap racó d'ajust personal.
Per què has mirat enrere? Per què has anat cap a la Guerra Freda?
Bé, bàsicament perquè jo crec que el segle XX ens ajuda a explicar molt l'actualitat, l'europeisme i també la Catalunya actual. I sobretot la Catalunya actual, que té molt més els sectors de la Catalunya actual com a referent la Guerra Civil i la derrota a la Guerra Civil, i es queda en aquell moment dolorós, i no acabem d'interpretar que just després, arriba la Guerra Freda i el món es reconfigura el món molt ràpidament.
També Catalunya, encara que fos en franquisme, no?
Exacte. I aleshores hi ha una cosa, que és que Franco entre el 48 i el 49-51 està a la corda fluixa, però la Guerra Freda precisament el salva amb una lògica de les bases militars, però alhora també alguns altres països volen que en el futur a Catalunya hi hagi uns quadres polítics, intel·lectuals i dirigents en el món de la cultura, del periodisme, de la política, amb profundes conviccions democràtiques. I alhora hi ha una acció per intentar convèncer i instal·lar aquesta gent en aquest àmbit dels valors europeus, democràtics, i, com que en aquell moment de la Guerra Freda era el blanc o negre, també anticomunistes.
Dius que després de la Segona Guerra Mundial s'identifiquen molt els Estats-nació com a una amenaça, no, pel projecte europeu. És el que estem veient ara, diries, amb l'extrema dreta mundial?
Bé, l'extrema dreta mundial és un retorn exactament a aquests patrons de que ens ho resoldrem tot en el nivell, en la mida, en la talla de l'estat-nació. El projecte europeu, el Congrés de l'Haia del 48, que és quan arrenca aquest llibre, explica molt els pares fundadors d'aquesta Europa, que és abans de Schuman, que és aquesta gent que diu: compartim la sobirania per no fer-nos mal. I en aquell moment, el 48, el 49 i el 50 i pico, era: fem que l'acer i el carbó sigui un mercat comú, perquè si entre tots ens venem a l'acer i el carbó, no podrem fer-nos guerres entre nosaltres, perquè les guerres en aquell moment no es feien amb drons ni amb ciberatacs, es feien amb l'acer i el carbó. Doncs compartir, per no tornar a caure en l'entrebancada de la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, és el projecte europeu. I evidentment que l'extrema dreta, quan diu un altre cop allò de nosaltres sols ens ho farem tot, és tornar aquests patrons de la confrontació.
Fent paral·lelismes amb l'actualitat, Washington aleshores finançava el laboratori d'idees europees, no?
Sí.
Ara és al revés. És a dir, ara estem en un moment en què Washington finança aquelles idees antieuropees.
Certament, sí, sí, s'ha girat, i ràpidament, i com podríem dir, això no ho veiem a venir, perquè no hi havia cap gran perspectiva que digués això passaria, no? Ens ho hem trobat, i Europa ha de reaccionar ràpidament. L'Europa de post-Segona Guerra Mundial és una Europa que queda clarament, primer, dividida, amb un bloc en l'àmbit comunista, i l'altre en el bloc occidental. Ara hem d'aprendre a créixer, a caminar i a prendre iniciatives, sabent que el vincle transatlàntic, allò que es deia la fraternitat entre Washington i Europa, s'ha acabat. I és molt curiós perquè, parlant del passat i de la política i de... Ara hi ha un sobiranisme, però no és el sobiranisme català. Ara el discurs polític és el sobiranisme europeu. I amb tota normalitat al Parlament Europeu sentim la frase: hem de construir una Europa sobirana. És a dir, una Europa no depenent dels Estats Units i una Europa autosuficient o autònoma, amb defensa, energèticament i geoestratègicament, amb alguns elements claus.
Que és la discussió clau, perquè els estats vol dir que deixin de tenir l'autonomia amb moltes competències per reforçar l'autonomia competencial del club d'estats que és la Unió Europea, no? I hi ha una també una diferència que segurament és important, que als Estats Units ara el qui ajuda a finançar aquests laboratoris antieuropeus són empreses privades, nord-americanes.
Exacte.
Aquesta també és una altra lògica, que perquè abans era, hi havia un interès molt més polític, no? Molt més pur, si ho volem dir així.
Els actors no estatals són molt més rellevants que molts actors estatals, i per tant algunes empreses tecnològiques que tenen tota la nostra data, la nostra vida i ens poden modular, són molt més rellevants i tenen molt més impacte que molts estats que tenen un seient a Nacions Unides o fins i tot algunes que estan assegudes al Consell Europeu, sens dubte.
El llibre parles també de la Guerra Freda Cultural. Consideres que ara també passa? És a dir, que els europeistes són on eren i són altres actors com els Estats Units els que han canviat la tesi?
Sí, sí, sens dubte. Quan el vicepresident dels Estats Units desembarca a Budapest la setmana passada per fer un míting i per dir vostès els buròcrates de Brussel·les estan fent guerra cultural i estan dient desmarquin-se d'aquest marc europeu. Hi ha un altre pol molt important, que és Xina, però Xina silenciosa, i va fent feina, molta feina, molta feina, i passen moltes coses a Xina, i la líder de l'oposició, Taiwan, la setmana passada va visitar Xina continental, cosa increïble. Clar. Però el que hem de fer els europeus, doncs... Europa s'ha construït sempre a batzegades i en moments de crisi. Aleshores, el que hem de fer els europeus és prendre aquest moment com una gran oportunitat de catalitzar. Ahir la presidenta de la Comissió Europea va dir que era partidari de la reforma dels tractats, que això ho deien els federalistes, els més europeistes, un extrem, ho dèiem, no? I que s'acabés la unanimitat, que, per tant, coses com l'accés a nous estats membres, tot això es pogués fer. Per tant, sí, sí, sí. Jo crec que és una oportunitat de més Europa i de catalitzar més Europa.
Una de les principals novetats que expliques en el llibre és que la CIA va finançar activitats culturals proeuropeistes com el Congrés de la Llibertat i la Cultura. Això qui ho sabia fins ara?
Bé, això ja està investigat, i en l'àmbit català hi ha dues persones que ho han escrit, que és Jordi Amat, parlant més del Congrés de Múnic, del 62, i jo aquí tiro una mica més enrere, i una professora polonesa que va arribar a Catalunya... Es va instal·lar a la Universitat Autònoma de Barcelona, Olga Glondis, i que va morir l'any 20, molt jove. Jo, per fer aquest llibre, m'hauria estat fantàstic poder parlar...
Clar.
Quan fas un llibre, a vegades penses... Hi ha dos personatges d'aquest llibre que m'hauria agradat poder parlar, que és Josep Xirau, amb el qual encara hi ha molts interrogants, i que és una de les persones que, juntament amb Josep Trueta, estan l'any 48 amb Winston Churchill, als inicis del projecte europeu, i l'altre és Olga Glondis. Si entrem a la pàgina web, avui, ara mateix, si entrem a la pàgina web de la CIA... En l'arxiu de les activitats històriques de la CIA, la CIA diu amb tot orgull que va ser una de les operacions encobertes més exitoses. El finançament del Congrés per la Llibertat de la Cultura, que neix l'any 1950, amb intel·lectuals europeus de primer ordre, Bertrand Russell està a la Fundació, Raymond Aron, però que, evidentment, després acaba tenint una derivada en molts de països democràtics i també a Europa per intentar, perdoneu, a Catalunya i en el conjunt d'Espanya, per intentar crear uns quadres europeistes i molt anticomunistes, perquè en aquella lògica, evidentment, la CIA intentava patrocinar les dues coses alhora.
Per tant, tesis molt liberals, no? Quan parlem del moviment europeu, eren tesis molt liberals.
De democràcia liberal, sí, sí. Intentant crear, però tenia un gran interès en el Congrés de la Llibertat de la Cultura en crear unes elites socialdemòcrates, però que posessin clarament la frontera amb els comunistes. De fet, jo en la meva vida anterior, això de les diverses vides en una vida, havia tractat alguns socialdemòcrates, alguns socialistes espanyols, que tenien una actitud... Per exemple, l'any 93, Felipe González hauria pogut pactar amb Anguita, on el PNB i Convergència Unió feien majoria absoluta. I van tenir clar que no volien pactar, cosa que és diferent ara, no? I aquesta gent encara estaven molt fabricats de motlle del que va ser les fundacions alemanyes i del que va ser aquesta guerra freda cultural d'intentar no pactar amb aquest món.
Hi ha una figura, parlaves de Josep Trueta, de Josep Xirau, també d'Enric Adroer, que també és una figura important. Hi ha una altra que és important en el llibre, que és Carlos Bru.
Sí. Aquest llibre és molt possible gràcies a Carlos Bru.
Que té
99 anys, des del 28 de febrer. Jo el vaig anar... Bé, el Carlos Bru ens coneixem des del 2005. El Carlos Bru, clar, és una altra persona amb moltes vides, una vida. Era notari, l'any 1997 va rebre la notificació que es havia de jubilar per edat, i va quedar trist perquè era un home molt actiu, havia estat eurodiputat. Era un demòcrata cristià antifranquista, que per tant va veure que no podia fer res amb la dreta espanyola, i va acabar militant en el Partit Socialista, i va ser diputat en 82 i eurodiputat. Aquest home és l'últim supervivent del Congrés de Múnich, l'últim espanyol que va estar al Congrés de Múnich. I era un home estretament vinculat amb les operacions del Congrés per la Llibertat de la Cultura i després el que van fer, un editorial. I per tant aquest és l'home que m'ha obert els arxius i que m'ha pogut permetre constatar que gent ben coneguda del món cultural català doncs havien estat recolzats econòmicament, que no vol dir que siguin agents de la CIA ni molt menys.
No, que tenien un propòsit que era el que la CIA també hi combregava.
I,
no?
Per tant, Josep Maria Castellet va ser secretari del Congrés per la Llibertat de la Cultura, el primer, i aquest va ser alliberat. I ell, el 81, va fer una intervenció que ho va explicar una mica, però només una miqueta. Maria Manent, Salvador Espriu, Joan Triadú, Llorenç Gomis, tota aquesta gent, Joan Fuster, Comín, el Comín pare, el Comín pare va publicar diversos llibres, també patrocinats pel Congrés per la Llibertat de la Cultura i per els Seminarios y Ediciones, que era l'instrument.
Hi ha una cosa molt rellevant, també, que es feia a través de la cultura, no? Ara, tots aquests processos que hem vist polítics, no parlo del procés d'independència només, sinó també de quan hi ha organitzacions, un sindicat de llogateres, en fi, moltes de les coses que van sorgint a Catalunya, no s'aferren a la cultura com un element transformador, no? I això era imprescindible per Catalunya. La llengua i la cultura eren les eines de cohesió i transformació social bestials i directes. Això ha canviat.
Ha canviat perquè hi havia, evidentment, uns marcs de referència. I aquests marcs de referència passava quasi tot. La interpretació de la realitat passava a través de la cultura. Hi ha una realitat que explosiona a començament de segle, però sobretot a partir del 2015, que és l'impacte de les xarxes socials en el diàleg, en la conversa política i no política.
Rufián, l'altre dia, no? No anirem a les llibreries, a les biblioteques, anirem a TikTok, no? A desbordar TikTok.
L'algoritme de Rufián i alguns altres el disparen ja com a star system i no com a actor polític. I alguns altres, que també fan polític, i alguns a Madrid, i alguns altres hores. Bé, és una manera de comunicar, és un instrument. Algú diu que per contrarrestar el populisme i l'extrema dreta també s'ha de comunicar amb patxorra, amb barra, però els marcs culturals hi ajuden. Hi ha una cosa molt nova que veurem com evoluciona, que és que la intel·ligència artificial torna a jerarquitzar una mica. Hi ha gent que diu, això ens destrossarà. Bueno, en un debat parlamentari de 4 hores, si algú la diu molt, molt grossa, si algú diu una bestiesa per la patilla, la intel·ligència artificial ajuda a cutar. Si algú entra un escrit dient una cosa insubstancial, al final l'acadèmia, les fonts, ens permeten objectivar una mica més els debats. Per tant, jo crec que hi ha oportunitats de que la intel·ligència artificial, si no serveix com allò que alguns estudiants meus, que ja s'ha acabat, no? Fan el copy, s'ha acabat perquè ara fem exàmens orals, que és el copy-paste, diu, chat, diu...
Doncs ara fem exàmens orals per evitar la...
Jo he tornat als exàmens orals...
Per la còpia.
I als estudiants els hi dic... Jo faig classe un dia a la setmana, però em va molt bé pel cap i per la vida. I els hi dic, farem examen oral al final del semestre i ho entenen bastant. Ja ho entenen. Ja no remouen perquè entenen que si ells han d'argumentar, la manera d'argumentar és aquesta, perquè l'escrit, o fins i tot el del multiple choice, s'entrenaven amb la màquina.
Sí.
I com que jo els donava prèviament les slides, la màquina i el material previ, ja els deia el grau de probabilitat amb el que podien encertar per aquí o per allà. Per tant, és molt bo tornar a l'examen oral, a la conversa, i a saber jerarquitzar els conceptes, sí.
Jordi Xuclà és president del Consell Català per ser del Moviment Europeu, és autor del llibre Els Catalans en la Guerra Freda Cultural i l'Europeisme. Si en voleu saber més, convé fer una mirada d'on venim per entendre també a vegades moltes posicions enrocades també del moment en què estem i d'altres que van cap a un lloc molt incert perquè no sabem cap on pot anar tot això del TikTok, per exemple, en comparació amb la força que tenia la cultura durant i encara té durant molts i molts anys. Jordi Xuclà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Torna aviat, torna aviat.
Gràcies, molt amable. Encantat.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Anatomia de l'esperança, el nou llibre de Francesc Torralba. Un mapa imprescindible per orientar-se en temps d'incertesa. Anatomia de l'esperança. Premi Josep Pla.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc Piscolabis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
Escolta, que passo pel Corte Inglés, que és la setmana de les ofertasses. Hi ha una garrafa de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca i nuestro, per només 25,75. El litre surt a 5
amb 15 euros. Bé, oi? A més, tenen un 10% de regal per compres superiors a 20 euros en alimentació, drogueria i perfumeria. Digue'm si et cal res més.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app consulten les condicions.
Catalunya Ràdio és l'emissora que més creix. Som a tocar dels 700.000 oients.
Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Continuem pujant i escurçant distàncies.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
Oferint l'oferta esportiva preferida dels oients.
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents.
Molt agraïts per la confiança.
I uns informatius que continuen sent la referència del país.
Per tant, moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
A més, tornem a liderar l'audiència en podcast.
Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
Catalunya Ràdio.
La ràdio que més creix.
La ràdio nacional de Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Julià Otero, bon dia.
Bon dia, Ricard Ostrell, bueno, com esteu?
Felicitats.
Moltes gràcies, estic molt contenta i molt feliç i molt emocionada. Ahir va ser un dia preciós, rebent missatges i trucades de persones que potser feia molt temps que no veia o que havien perdut el contacte, i d'altres molt, molt propers i molt estimats, que van aprofitar la vinentesa per dir-me coses boniques, o sigui, tot bé, tot bé.
És que a més tu mereixes tant, o sigui, creu de Sant Jordi, Julià Otero, en fi, merescudíssim, perquè portes 40 anys darrere dels micròfons.
Potser més.
Potser més, no? Clar. Ràdio Sabadell, quan vas començar, quants anys tenies a saber?
17. Per tant, sí, recordo que no, encara no havia d'anar en tren, després li havia de demanar el cotxe al pare que me'l deixés, quan em vaig treure el carnet, però d'entrada no tenia ni la majoria d'edat, 17 anys, sí, una criatureta.
I com et fa sentir això de rebre un reconeixement per, clar, la teva trajectòria professional? No sé si tu et sents referent, Júlia, perquè crec que tu no t'ho sents així.
Però no,
en canvi, per molts de nosaltres ho ets, no només per com a espectadors que t'hem vist, clar, en el cas de Catalunya, la columna, no? Que ha sigut per moltes generacions nostres, la nostra generació va ser un referent. Però després també t'hem anat seguint i tot el que fas ens inspira, no?, d'alguna manera. No sé si tu tens aquesta responsabilitat, la sents o no?
No, home, a veure, la sento. D'alguna manera, això t'obliga a mantenir sempre la honestedat davant de la comunicació, davant el micròfon, no? Però jo mai m'he sentit un referent. Jo faig les coses segons el meu criteri, crec segons les penso i crec que les haig de fer. I si això serveix per altres com a model del que sigui, doncs bé, però jo no busco ser model de res. Jo crec que cadascú tria el seu camí, la seva trajectòria, la seva manera de fer, la seva manera d'estar al món, i la meva, doncs, és com la teva o la de qualsevol altra. El que passa que l'acumulació també fa molt, Ricard, és a dir, són molts anys, i al final he enganxat a moltes generacions de periodistes, de gent de la comunicació, no? És a dir, hi ha gent que va voler fer periodisme perquè veia el 3x4, després hi ha gent que també perquè va veure la columna, altres perquè van sentir la ràdio als 90 i escaig, vull dir que evidentment són molts anys, no? I l'acumulació d'efectes de moltes persones de diferents generacions fa que el resultat pugui semblar una mica més ample, més gruixut, però només és això, són els anys que porto la motxilla a l'esquena.
I l'èxit què és, Júlia?
Ai, l'èxit és dormir tranquil cada nit. Sí, l'èxit és estar sa. Quan has perdut la salut, això és el primer que penses. I després anar a dormir tranquil a la nit, no? No pensar que has fotut la vida a algú o que has fotut un pal a la roda amb aquell altre. Dormir tranquil. I que t'estimi la gent que està al teu voltant. Jo crec que això és fonamental. Si sents l'afecte i l'estimació dels que tens al voltant, això és un èxit. Perquè, no sé tu, però jo he vist al meu voltant tantes persones amb molt èxit social, professional, que després els mateixos que els rodejaven, a la que es giraven cua, parlaven d'ell en termes no precisament afectuosos.
Això és miserable, sí, sí.
Sí, sí, això ho trobo terrible, no?
Sí,
és a dir,
sí. Sí, sí.
Jo crec que tenir l'efecte sincer de les persones que et rodegen, això és un èxit, això és un gran èxit.
Però és veritat que això tot dura segurament la seguretat, no? I els anys, l'experiència, el que deies, no? Recordo que quan vas començar una vegada em vas explicar que Televisió Espanyola, no? Que tothom hi havia molta gent que et qüestionava, no? Però et mirava moltíssima gent, no? I tu et preguntava això, no? Reflexionàvem sobre l'èxit i em deies, és que jo era un referent per molta gent, però molta gent també considerava que jo era massa jove, que era, em criticaven coses que un altre home no li haguessin criticat, per exemple, no? O sigui, tu t'has anat fent a mesura de l'experiència, segurament.
Sí, com això suposo que com tothom, no? Si no ets capaç d'aprendre dels fracassos i dels èxits i de l'experiència, estàs perdut com a ésser humà. I sí, evidentment, sempre hem tingut detractors tots en tot moment, no? Quan vaig arrencar perquè era massa jove per fer segons quines entrevistes, a segons quins personatges, i ara, mirat amb el temps, potser tenien raó, potser 28 anys no era una edat per seure al prime time de Televisió Espanyola a entrevistar el vicepresident del govern o el Mario Conde, no?
Per què no, Júlia?
Home, doncs perquè la meva experiència televisiva i com a persona encara no estava feta, encara m'estava fent, encara estava crua, no?
Clar, però si tu vols dir que si fessis ara l'entrevista la faries molt millor, perquè tens molt més recursos i molta més experiència, però això no vol dir que no ho fessis bé.
Home, ho feia com corresponia a una noia de 28 anys en aquell moment, no?
Ja.
Vull dir, el que passa és que el revisionisme, amb ulls al present, analitzar el passat, és molt dur, perquè és que no tinc dubtes moltes vegades. Vull dir, a vegades veig coses no perquè jo les busqui, sinó perquè me les trobo resums de televisió a múltiples llocs, no? Quan algú té una vida completament fotografiada i les biblioteques plenes, no?, de la teva història professional, t'ho trobes sovint, no? I de vegades m'ho trobo i dic, hosti, tu, quina vergonya, quin mal moment estic passant veient això. És a dir, però jo crec que a qualsevol li pot passar, no? Amb ulls de present no pots revisitar el passat, perquè et pot passar això, no? Que no estiguis d'acord, que no t'agradis, que no... Vull dir, jo soc molt, molt exigent, eh? Vull dir, jo mai m'hi he agradat. O sigui, jo, sí, soc molt crítica. És a dir, jo veig imatges i coses del passat i potser m'escolto les d'ara i tampoc, eh? Soc molt crítica, però això és molt de les ties, eh, Ricard? Yeah. Les dones som un sac de dubtes permanent que jo també professionalment, quan les he hagut de cridar per formar part de l'equip o per formar part del grup de col·laboradors, m'ho trobo encara a dia d'avui. És a dir, els tios, el primer que pregunteu és, i com cobraré per això? No hi ha ni un que mai m'hagi dit, ai, jo crec que per això no sé si ho podré fer bé, no sé si estic capacitat per fer-ho. I en canvi, dones extraordinàries amb uns currículums apabullants m'ho han dit. Vull dir que és una cosa de la qual les dones també ens hem de sortir una mica, eh? Som una mica així.
Júlia, no et molesto més. Volíem felicitar-te. Avui és un dia de DGM, per tant, també felicitats pels resultats d'audiència de la ràdio, que la ràdio és una cosa que costa,
sí.
I tu, com sempre, doncs, estàs brillant.
Felicitats per la part que et toca.
Sí,
i només et volia dir que estic davant del niu de l'Àliga en aquest moment.
Ah.
Més que res per fer enveja, eh?
Sí, home, del tot.
Sí, que hi ha un gruix de neu impressionant, que està a la Cerdanya meravellosa, hi ha una primavera exultant, que jo convido tothom que vingui a veure, perquè segurament aquest cap de setmana proper, que jo seré treballant, evidentment, però ells poden venir a esquiar, perquè encara es podrà acabar de rodonir la temporada d'esquí.
Que ho aprofitin, doncs. Júlia Otero, per cert, t'esperem a l'estudi un dia, Júlia.
Sí.
Va.
Ja saps que em costa molt.
Ho sé,
molt.
Per això t'atraco en directe.
Soc molt pesada, ja ho sé. Si tothom fos com jo, no hi hauria entrevistes, no hi hauria
bueno,
ningú.
Fa molt temps que te la demano, fa molt temps. Ara
sí.
Ara haurem de fer. Una
sí,
abraçada,
veritat,
Júlia.
Veritat. Molt bé, una abraçada.
Estimem.
Per tothom, gràcies. Jo també a vosaltres, adéu.
Carles Rabassa ha guanyat el Premi Sant Jordi amb la novel·la Prometeu de mil maneres.
Foc, desig i lluita de classes a la ciutat de Palma. Compromís amb la llengua i el país.
Per Sant Jordi...
El Sant Jordi.
Publicat per Univers.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'en
Viu Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Doncs bueno, tu.
Què?
Saps?
Fel...
Preparareu l'especial de guanyar la Lliga, no? Vull dir que... Bueno, ja és això.
Bueno, para la cinta, Cesc.
Ja és això.
No, que és acció en un espai d'humor, no de depressió. Vull dir que si, ha, depressió, si, ha, si hem de començar a criticar els companys culers...
Bueno. La rua de la Lliga.
Entre socis, va, entre socis aquestes punyalades no les entenc.
Però si no ha sigut mai culer, el Fel. Mai ho ha sigut.
Collons, no. Però si és soci.
Fa veure que és culer, però és des de la...
Fachada,
és del Girona del i del Madrid. Si m'estimes, tires, és del Madrid.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, mira, però estàs de sort que el teu pare és mort, perquè si sentís aquestes bestieses... Saps?
Era perico, el seu pare, eh? És,
sí. Ah.
El padrí d'en Fachades era perico.
I el pare aquí, també. El pare era un gran perico.
Va sortir tot el padrí. El padrí
d'en Fachades havia jugat amb l'Eivissa. Havia jugat.
Sí.
I com, havia entrenat amb el Barça, això també.
Com... Farem una rua, no?, quan es guanyi la Lliga. És molt ben parell, cony, el Rayo Vallecano i el... En Hansi Flick, eh?
El que era ben parell era jugar a la Champions, però va durar 4 partits al Girona.
Aquella defensa davantada, que a la mínima sí. Et foten un gol i t'expulsen un jugador.
El Mitchell ja l'ha renovat o aquest any marxarà ja? N'hi ha un equip més gran.
Cap amunt, vull dir que cap amunt, hòstia. Mare de Déu. Sort del Bayern.
Què tal el Ter Stegen? Bé?
Oh, sí, hòstia, que em va parir.
Bueno, la Renaixença què, Peyu?
La Renaixença, avui entrevistem a l'Anna Andreu, que és una cantautora meravellosa de Sant Quirze del Vallès.
M'encanta.
I dediquem el capítol al Tamagotchi. No sé si en viu tingut, de Tamagotchi.
Els odiava.
Sí.
Hòstia, els odiava.
Sí.
A mi se'm morien.
Ostrell, tu havies tingut Tamagotchi? No t'hi veig. Sí?
Bueno, jo no el tenia jo, però vull dir que sí, que...
Bueno, saps què és, però no t'hi veig.
El tenies o no el tenies?
No el tenia.
Jo tenia una Game Boy.
Sí, jo també, Game Boy sí.
Sí, però això no té res a veure amb el Tamagotchi.
Tamagotchi se't cagava, li havies de treure la merda, havies de jugar amb ell, havies d'estar per ell tot el dia.
Però tu, Soriguera, tenies 35 anys quan hi havia el Tamagotchi.
No en tenia 35 anys.
Què foties amb 35 anys amb un Tamagotchi?
En tenia menys i no, collons, i els aixafava. Agafava martells i els aixafava, els Tamagotchi.
Això m'ho crec. Això pot ser. Això, que te'n compressis 8 o 10 i que els anessis fent...
No, els comprava. Aixafava el dels meus amics.
35 anys aixafant Tamagotchis.
Jo em sembla que no tenia 35 anys, collons.
No tenia 35 anys perquè ens
ja ens coneixíem. 90, això era els anys 90, abans, finals dels 90.
Tu i jo, Fachades, ens van conèixer que jo en tenia 27 o 28, em sembla.
No, 28 Tamagotchis
tenies? No, jo tenia 28, tu en tenies menys.
Doncs va, 27.
Ens coneixem l'any 97, i on tenia 27 i tu 25.
I ara mort el teu pare.
Sí. Va morir dos anys fa dos anys.
El meu pare no existeix. No, és que no
has tingut mai pare, tu. No has tingut mai pare.
No, jo
és... De veritat, eh?
Sóc fill de mare soltera.
Sí.
Mare,
bueno, a veure, tots sabem qui és el teu pare, realment, Fel. No s'ha dit mai, però...
Juan Carlos? Clar.
Jo no ho sé.
És Juan Carlos o meu pare?
Ets fill del rei?
És que ets igual que el rei. No t'ho han dit mai?
M'ho diuen, però no, sempre vaig a buscar que no ho vull sentir.
Els Soriguera sí que li deien.
Després del mite, el cel sia del fill del rei de la Bisbal.
Ara. Hòstia, l'Albert. L'Albert.
Després del mite...
Tu havies dinat cops, tu, Soriguera, amb ella.
Mira tu, sobre l'ADN. Mira't l'ADN.
Ah, perquè no ens havíem engatat.
Mira't l'ADN.
Amb l'Albert Solà.
L'ADN, l'ADN.
Amb l'Albert Solà, collons, i tant.
Hòstia. Va ser ben curiós, allò, que va quedar mort allà aquell bar just quan van treure les càmeres aquell rato.
Sí?
Quan
jo li anava a dir, alguna tarda, allà sota les voltes de la Bisbal, li deia, Albert, vigila, perquè qualsevol dia et trobarem amb un peu de carretera, saps, que et trobarem mort allà.
I la Bisbal, no però si no ets de la Bisbal, tu.
Collons, però jo hi he passat moltes hores, a la Bisbal.
Ah, sí.
Què t'haig de dir?
Què t'haig de dir? Soriguera sempre
a
tot arreu.
Tot arreu.
Però tu on vius, tu, Soriguera?
Sí, és que no s'entén, no en vius.
No, viu, collons, a Madrid, amb el seu pare. O que no era jo. Sí. No, tu a Eivissa.
T'escoltem a la Renaixença, Peyu. Adéu, Soriguera, adéu, feixades.
Adéu-siau.
Adéu-siau.